Josep Maria Castellà, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i expert en la llei de claredat canadenca. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què hauria de recollir aquest acord de claredat, doncs?
Bueno, jo voldria aclarir d'entrada que a Canadà no va ser un acord de claredat, va ser una llei de claredat que va dictar la Federació, el Parlament Federal, i aquesta em sembla que ja és una diferència d'entrada de la qual se'n deriven els continguts del que va ser la llei de la claredat. La llei de la claredat tenia bàsicament quatre continguts. El primer és que accepta d'acord amb l'ordenament jurídic canadenc que cada província, i per tant Quebec, pugui organitzar un referèndum, però el govern canadenc no s'asseurà a negociar si no es compleixen unes condicions. La primera de les quals és que la pregunta ha de ser clara. I diu clarament que això vol dir preguntar sí o no a la independència. No poden ser qüestions referides a acords, a terceres vies. En segon lloc, diu que la resposta ha de ser clara, i això vol dir que no bastaria una majoria simple per decidir sobre el cas. Després diu que caldria fer una esmena constitucional de la Constitució del Canadà que comptés amb l'acord de totes les províncies i de tots els actors polítics. I finalment posa una condició al govern canadenc a l'hora de les negociacions en les quals estableix una sèrie de drets de les minories, que passa amb la població aborigen, i un tema molt sensible a Quebec, com és el que s'anomena el dret a la partició de Quebec. És a dir, que si una part de Quebec rebutgés la independència, pogués formar part del Canadà. El que cal concloure de tot això és que és una llei de claredat poc clara, perquè no diu quina majoria cal, sinó que la Cambra dels Comuns canadenca es reserva a posteriori de que es faci el referèndum decidir si hi ha hagut la majoria clara. O es reserva a posteriori de fet a la pregunta dir si aquella pregunta és clara.
L'entenc, val. Clar, en aquest punt diu primer, pregunta clara. Això és a dir, si això ho portem a Catalunya, la primera diferència és que aquí estem parlant d'acord de claredat i allà estem parlant de llei directament.
És una llei federal i que va ser rebutjada, això és el que vull que quedi clar, va ser rebutjada per l'Assemblea Nacional de Quebec, en aquell moment amb majoria del Partit Quebecois, que va aprovar a la seva vegada una altra llei com a resposta en aquesta, a finals de l'any 2000, sobre el dret a autodeterminació de Quebec, que era una llei, diguem-ne, que fixava posicions, fixava el dret a l'autodeterminació de Quebec. Aquesta llei, jurídicament, segurament és més simbòlica que una altra cosa, perquè, d'acord amb l'ordenament canadenc, qui ha de decidir sobre aquesta qüestió són les institucions federals, d'acord amb la Constitució canadenca.
Clar, hi ha un altre punt que diu que és una variant de la... És a dir, variar la Constitució del Canadà. Clar, però és que aquí, per exemple, no sé si al Canadà hi ha algun article de la Constitució que parli de la indissoluble unitat de la nació.
No, aquesta és una altra diferència important. Per això dir que les províncies poden organitzar un referèndum, però el resultat del referèndum és el que s'haurà de negociar. Dit d'una altra manera, no hi ha un dret a decidir, hi ha un dret a negociar amb les institucions federals, sentides les altres províncies, sentits els diferents actors polítics, la població aborigen, etc., i llavors plasmar-ho en una esmena constitucional sempre i quan garanteixi aquests drets de les minories de Quebec, etc.
Pel que estic entenent, doncs, el que està dient el Quebec en aquesta, o el que està dient aquesta llei de claredat, és una prèvia per organitzar, perquè ens entenguem, és una prèvia per organitzar una negociació amb l'Estat, estaríem parlant,
Això és. No oblidem el context. A Quebec havia hagut un referèndum l'any 95 que havia donat uns resultats molt ajustats en favor del no, per tant, una societat quebequesa que es mostrava molt dividida. Això va motivar que el govern, en aquell moment liberal del Canadà, organitzés tota una estratègia que passava primer per anar a l'Acord Suprema de Canadà, i això va suposar que l'any 98 el Tribunal Suprem digués que no cabia una secessió unilateral d'acord amb el dret constitucional. I aclarint, tractant de convertir en llei el que havia dit el Tribunal Suprem de Canadà, és quan a l'any 2000 es fa aquesta llei per intentar establir el com, per tant, el procediment a seguir.
Li pregunto gairebé una opinió. Veu factible una comparació en aquests moments del que està passant a Catalunya i Espanya amb el Quebec-Canadà?
És que les situacions són diferents, i ho són des del punt de vista jurídic. Jo sí crec que respecte a altres exemples que s'han posat, com per exemple el d'Escòcia o el Regne Unit, la comparació amb el Canadà-Quebec és més pertinent, perquè tant l'ordenament espanyol com el canadenc tenen constitucions que són escrites, que són normes rígides, que són normes supremes i que, per tant, estableix un control davant dels tribunals. Tot, des d'aquest punt de vista, el marc jurídic és més semblant. Òbviament, la diferència aquí és la Unió Europea. I, en segon lloc, el que ha hagut és un pas del temps. Això passa l'any 2000. Des de l'any 2000, les proclames independentistes al Quebec han anat baixant. Si mirem en perspectiva, el que passa a Quebec és que l'any 2003 canvia la majoria política, comencen a haver governs liberals, que són federalistes, això dura fins a l'any 2012, del 12 al 14, durant un any i mig, un govern minoritari del partit quebecois, i després tornen els liberals, i des del 18 hi ha al govern de Quebec una majoria d'una anomenada coalició per l'avenir de Quebec, que serien uns nacionalistes a la Convergència i Unió, que explícitament han rebutjat organitzar un referèndum. I ara a Quebec hi haurà el dia 3 d'octubre, o sigui, estem a les portes, les noves eleccions, on, segons les enquestes, només segons les enquestes, aquest partit tornarà a obtenir una gran majoria absoluta, i el partit quebecois, històricament, des de l'any 76, el portaveu de l'independentisme i del sobiranisme quebequès, en aquest moment està a baix mínims, pot tenir un 10-12% de vots i obtenir un 3 diputats. I ha estat substituït dintre del món independentista per un altre partit, el Quebec Solidaire, que seria una mena de CUP, almenys els orígens, que estaria potser al 15% i amb 10-12 diputats. Per tant, el moviment independentista ha perdut força política i força social, de tal manera que no és majoritari. El mateix partit quebecois portava el seu programa durant molts anys que farien un tercer referèndum si es donaven les condicions guanyadores. Això vol dir si les enquestes donaven una majoria clara per la independència del Quebec. Yes. I com que això no s'ha produït, aquesta qüestió del referèndum ha anat declinant i passant a un segon terme.
Per tant, pel que m'explica, i seguint el paral·lelisme, és el govern del Canadà qui acut el Suprem per demanar-li com el Quebec ha d'exercir el dret a l'autodeterminació. Estaríem parlant d'això.
Sí, això va ser l'any 98. En el fons, el govern de Canadà sabia la resposta que li havia de donar l'Acord Suprema, perquè l'Acord Suprema no pot donar sinó la resposta d'acord amb la Constitució canadenca. El que passa és que l'Acord Suprema va ser molt hàbil, perquè no es va limitar a dir no existeix el dret a la successió unilateral, d'acord amb el dret constitucional i d'acord amb el dret internacional públic, sinó que, a més, va fer una interpretació de la Constitució canadenca molt oberta, molt flexible, on parlava de respectar una sèrie de principis, que eren bàsicament quatre, que serien les columnes vertebrals de la Constitució canadenca. Un és el principi democràtic, pel qual es pot organitzar un referèndum, però hi ha, en segon lloc, el principi d'estat de dret, s'ha de fer d'acord amb la legalitat. El principi del federalisme, hi ha uns pactes històrics que s'han de complir, que s'han d'observar. I, per fi, el principi de respecte a les minories. Això eren principis. L'Acord Suprema no va concretar amb normes concretes. Això no era funció de l'Acord Suprema. I això és el que fa la Llei de la Claredat l'any 2000.
Ja. Dit això, i per acabar, els líders del referèndum il·legal del Quebec del 80 i del 95 van ser empresonats?
No, és que no van ser il·legals. Els referèndums del 80 i del 95 van ser legals perquè, insisteixo, Quebec pot organitzar referèndums. Una altra cosa és que hagués passat amb el resultat, hagués obligat a una negociació, etc. Primer punt. I el segon és que aquests referèndums no preguntaven directament sobre la secessió. L'any 80 es preguntava per una sobirania associació amb Canadà, i en l'any 95 es preguntava per un nou partenariat amb Canadà. Què vol dir un nou partenariat? Mantenir bàsicament la moneda, mantenir els passaports canadencs. Per tant, no eren aquestes preguntes que, segons l'acord suprema i sobretot segons el govern canadenc després, són suficientment clares com per plantejar-se en un referèndum. Per tant, exclou explícitament la llei de la claredat preguntes d'aquest estil i demana que es pregunti secessió sí, secessió no.
Josep Maria Castellà, catedràtic de Dret Constitucional de la UBE i per expert en llei de claredat canadenca. Gràcies per la lliçó i bon dia.
Bon dia, adeu.